Un minut i mig per sobre de 3:15 del matí. Tancarem la segona hora amb Gené tot l'any. Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia, benvolguts oients de Cugat.cat, inclosos els que estan esperant amb delit la inauguració del nou centre comercial d'IKEA de Sabadell, demà dia 4. Una ciutat, Sabadell, que aquests darrers dies està molt als mitjans de comunicació, precisament per afers de permisos d'obres i establiments. Anirà l'alcalde Bustos? Alguns, amb mala fe i sense fonament, li diuen il capo. A la inauguració? Hi anirà? Serà bonic veure les imatges.
Avui Eduard Geneve a parlar d'IKEA?
Exacte, Sergi. Si un dia desapareixo, no em busqueu a IKEA.
No, a mi tampoc, eh?
Mira, ja fa bastants anys, jo concretament l'any 2004, vaig escriure un article per una revista, Cugat Ara, que es titulava Ets molt gran, tio. Que si ho recordes era un anunci divertit de no sé quina cosa, eh? La qüestió era que jo l'aprofitava per fer un homenatge a Ingvar Krampat, un suec que ara té 86 anys i que viu a cavall entre la seva pàtria i Suïssa. Que estrany, no?, això de Suïssa. El tal Ingvar, quan tenia 17 anys, va obrir una minúscula botiga de mobles i en va dir IKEA, un nom que s'hi va acudir unint les inicials del seu nom i cognom, o sigui la I i la K, i de la granja on vivia, el Maritat, i del poble de Suècia on va créixer, a Gurnarit. Ara té un imperi que l'ha convertit en un dels homes més rics del món i una multinacional que dona feina directament a 75.000 treballadors de 35 països on hi ha més de 250 botigues.
Doncs té mèrit, als inicis, com a mínim.
Sí, té mèrit.
Home, sempre s'ha de començar per alguna cosa, Eduard.
Sí, sí, sí. No, aquest home és intel·ligent. Et diré que això és molt important, perquè crec que el gran invent d'aquest home ha estat convertir els seus clients en fans. Hi ha una munió d'individus d'ambdós sexes que malden per anar a les botigues d'aquesta empresa que té unes zones d'aparcament imponents. Entren en el paradís que es mostren els seus voluminosos catàlegs fets realitat i han de seguir uns camins determinats per trobar allò que volen i anotar la referència i així passar per totes les seccions vulguin o no. Després, una vegada han trobat allò que cercaven pel seu compte, i també cal dir-ho, a vegades amb l'ajuda d'alguns joves que semblen que passaven per allí casualment, arriben a uns enormes magatzems on hi ha de localitzar els articles concrets, treure'ls dels prestatges, també pel seu compte, esclar, carregar-ho en uns meravellosos carros metàl·lics i arribar a la cua per pagar. Unes cues que a vegades, i no cal que sigui dissabte ni vigílies de Nadal, són llargues, llarguíssimes. Una vegada han pagat, amb aquella cara de felicitat per poder emportar-se el moble, estri o element auxiliar corresponent, ho porten al seu cotxe i ho carreguen amb l'alegria pintada a la cara per haver aconseguit el seu anhel. Arriben a casa, ho baixen del cotxe i apa, a muntar-ho, si és que pots, i no trobes a faltar que com a element o que no quadra amb la necessitat. Però ho poses a poc a poc i al final-ho deixes on sigui. És a dir, estimats compradors, que aquesta benèfica firma pot vendre a moltíssima gent perquè proporcionalment no tenen pràcticament dependents, ni gent per carregar, ni gairebé personal per muntar, que si vols que ho facin per tu, et cobren un ull de la cara. O t'has de posar en mans d'uns amables personatges situats estratègicament als aparcaments de la cosa i que s'ofereixen per fer-ho al marge d'IKEA i en negre, és clar.
Un bon negoci, doncs, IKEA. No m'ho critiques, o sí?
No. No t'ho critico, al contrari, ho estic dient que l'admiro. Ets molt gran, tio, he dit.
Se'n va fer fins i tot un programa, d'aquests homes situats estratègicament als aparcaments.
Sí, senyor.
Dels centres IKEA.
Sí, senyor, exactament. I que li guanyen molt bé la vida. Però aquí no acaba la cosa, En aquest article de fa 8 anys jo deia que, a més, feien una cosa fenomenal. IKEA paga en dòlars i, en el cas de les vendes a la comunitat europea, cobra en euros. Hi ha una diferència. Però totes aquestes coses tindrien una importància relativa si no considerem, a més, altres aspectes. fa uns 15 dies IKEA va demanar perdó als alemanys per l'anomenat escàndol Billy, que és el nom d'unes prestigioses prestatgeries que durant les dècades dels 60 i 70 es fabricaven a Alemanya de l'est per presos polítics condemnats a treballs forçats. És clar que ho ha fet quan les denúncies han estat comprovades, que confirmen naturalment que els directius de l'empresa coneixien sense cap mena de dubte el que passava. El tema és que els detinguts per la famosa Stasi, sense judici previ, els fotien a la presó i cada dia els transportaven a les factories per fabricar els mobles d'IKEA. Diuen, com una justificació, que això passava fa més de 30 anys. Però, clar, aquest pas del temps per explicar dificultats de control no quadra amb el que encara està passant avui. Fa també pocs dies, el 15 de novembre, exactament, va haver-hi 300 morts i molt més ferits en una fàbrica tèxtil de Bangladesh, a causa d'un incendi que es va generar per les precàries condicions de salubritat i seguretat. Instal·lacions elèctriques en males condicions, aglomeració excessiva en petits espais, etc. En aquesta fàbrica treballen per empreses europees. CA, Carrefour i IKEA, per
Ostres.
Exemple.
Informació de recerca, eh? L'Eduard ja fa temps que ens demostra que podria ser un bon periodista.
Sóc un bon periodista, Sergi. El que passa que hi he arribat tard. Però com que no sé encara què seré quan sigui gran, ho intentarem. Mira, els IKEA segueixen explicant que és molt difícil controlar. Inclús van fer l'any 2008, un codi ètic i rebutgen, diuen, 20 proveïdors a l'any per no complir-ho. Però no modifiquen la seva equilibrada fabricació a Àsia i Amèrica del Sud i comencen a l'Àfrica, que els asseguren uns beneficis fabulosos. Uns periodistes belgues, Olivier Bally, Dennis Lambert i Jean-Marc Caudron, van presentar l'any 2008, vull dir, un llibre titulat IKEA, un modelo desmontable, de gràcia el nom, no? Que fa una fenomenal dissecció d'aquesta multinacional, una de les més respectades i admirades del món, allò dels fans de què parlava abans, admirada perquè ha fabricat també una imatge d'ètica i responsabilitat social i ambiental potent. Els periodistes van intentar treballar plegats amb responsables de l'empresa, però no ha estat possible perquè no ho han volgut. Els hi han passat estudis fets a Vietnam, Índia i Bangladesh, i la resposta ha estat no comment. Significatiu, penso jo. La veritat és que en aquest treball es demostra que IKEA sempre juga el seu paper i el defensa amb molta intel·ligència, i quan es troba en una situació compromesa, maniobra per deixar aquell indret, és a dir, no persisteix, però òbviament continua en altres llocs fent el mateix. Un titular no desmentit és: les dones de les fàbriques d'IKEA a l'Àsia treballen entre 80 i 90 hores setmanals i no reben un salari que permeti viure amb dignitat. Naturalment, es pot argumentar que si IKEA i les altres empreses europees no anessin a donar feina, encara estarien pitjor, però suposo que tothom estarà d'acord. Això no canvia el fet, aquest fet pervers, d'obtenir més beneficis mitjançant l'explotació de la misèria.
Multinacionals.
Sí.
I apretem, que se'ns acabarà el temps.
Feia falta un altre programa, només per ampliar més informació sobre les males pràctiques d'aquesta empresa, que malauradament podríem ampliar a moltes més conegudes. Però deixem per acabar que doni unes dades també significatives. IKEA és un conglomerat de diferents empreses coordinades per una organització sense ànim de lucre que porta per nom Stichting Inca Foundation, ubicada als Països Baixos, on per la seva condició de fundació i pel tipus de país no paga impostos. L'any 2004 va declarar uns beneficis de 1.400 milions d'euros. La família Campra no pot treure diners directament, però hi ha un munt de societats que reparteixen part d'aquests beneficis. El fundador és un home intel·ligent, que quan es va saber que havia format part d'un grup filonazi suec en els anys 40, va enviar una carta a tots els seus col·laboradors demanant perdó. Fixa't que sempre demanen perdó. Això ho tenen molt clar, aquesta gent. i afegint que havia estat un dels errors més grans de la seva vida. Casualment això va passar quan volia obrir el seu primer magatzem a Israel i els jueus se li fotien a sobre.
Home, comença a no ser tan idíl·lic el negoci d'Ikea.
Mira, és veritat, tothom es pot equivocar a la vida. Jo m'equivoco cada dia, però hi ha una mena d'errors que si es repeteixen constantment no són errors, sinó una manera de ser, una manera d'entendre la vida. I em fa l'efecte que anem més per aquí. Com et deia, tenim teca per molt més temps, però parem.
Sí, parem, per de debò.
Parem.
Doncs posem-hi música.
Posem-hi música, una mica de Wagner, i aniria bé, potser, no? Escoltem el preludi de l'acte tercer de l'òpera Lohengrin, música potent, fantàstica, a càrrec de la London Festival Orchestra, dirigida per Alfred Scholz.
Eduard, ja et deixem marxar a la Sarsuela, al Teatre Auditori, el cap de setmana, què?
Gran èxit.
Molt breu, eh? Gran èxit, seria el titular,
molt ple,
la cançó d'amor i de guerra.
Molt ple, i la confirmació de que es pot fer Sarsuela de qualitat.
Doncs Sarsuela de qualitat la vam tenir al Teatre Auditori, i ara la música, el toc de qualitat, l'acabarà de posar a la secció la London Festival Orchestra, hem dit?
Sí, senyor.
Amb aquest Lohengrin.
Sí, senyor.
Fins al punt de les 12, acomiadem ja l'Eduard i nosaltres tornem després amb la tertúlia esportiva. Molt bon dia, Eduard, i bona setmana.
Bon dia, igualment.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.